Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Quan sentim aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 del capvespre de dijous. Estem una mica cansats encara de la festa major, però comencem a recuperar-nos a poc, dia a dia. Avui tindrem diversos convidats. Un ens parlarà de Ovidi Montllor i uns altres ens parlaran d'una òpera, Rita. Però, com ja sabeu, abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, de tot i molt, la festa major. Estimats germans, des de la terrassa de casa meva vaig tenir ocasió de veure simultàniament els castells de focs artificials de Rubí i de Sant Cugat, amb una diferència horària de 10 minuts. Les normes canòtiques diuen que qualsevol festa major s'ha d'acabar amb els castells i no com alguns anys que aquí es feia la nit del primer dia. Però no és de focs que volia parlar, sinó de les arts escèniques dintre de la festa major. Hi havia música de tota mena, dansa, teatre de varietés, amb una llista que no te l'acabes, i que la característica que habitualment situa cada estil en una plaça determinada afavoreix la localització per la gent habitual. Hi ha, però, una cosa que repeteix any rere any i que per mi té fàcil solució, si es controlés una mica. No sé per qui, els organitzadors, els inacabables, proves de so que semblen inevitables. Exemple. A la plaça Octavià, el grup La Tomassa ha d'actuar a 11:45 de la nit. A les 7 estan fent proves. El seguici encara ha de passar cap a l'Ajuntament. A les 10 hi ha un concert de música clàssica a l'església de Sant Pere. Els de La Tomassa segueixen fent proves, o toquen, o parlen, o a un volum brutal com si volguessin arribar a Rubí. Insisteixo, el seu concert és a 11:45. No hi ha control per això. A la plaça de l'Om han de fer el seu espectacle de dansa abans del concert el grup Mediterrània amb la cobla principal de Llobregat. Petites coses que fan malbé la convivència deguda. En el seu cooperatiu hi ha jazz. A l'hotel han muntat altra vegada una fira, totalment privada, que posa tota pastilla a la seva música. No es podria fer de manera que no coincideixi amb els concerts del celler, que són a dins, però que són a fora perquè tot està obert. O sigui, estimats germans, que seria bo fer estalvis. Estalviem decibels, per favor.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torna el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega per ús del seu poder de la fera ferotge, deixar-la sense dents.
El 10 de març de 1995, als 53 anys, ens va deixar Ovidi Montllor, el que estàvem sentint amb una de les seves peces més conegudes, la fera ferotge. I a l'altra banda de la línia, espero que tinguem, espero que sí, en Jordi Lara, que és l'autor d'una dramatúrgia, una idea que parteix, suposo, de Ovidi Montllor i les seves cançons, i que es titula Des del barranc del cinc, amb el Jordi Bosch com a actor i Jan Rubio com a músic, que representarà a la Biblioteca Central Gavia Ferreter el proper dilluns 6 de juliol a les 8 de la tarda. Jordi, com estem?
Com anem? Com esteu?
Això, tu, que has preparat aquí un espectacle, jo dic que a partir de les lletres de les cançons de l'Ovidi, però la veritat és que no ho sé i m'agradaria que ens expliquessin exactament què és aquest Des del barranc del cinc.
Des del barranc del cinc, de fet, és un monòleg que encarna, bueno, un monòleg del mateix Ovidi que encarna en Jordi Bosch, on jo he procurat utilitzar fonamentalment en el 90% del text declaracions de l'Ovidi, textos de l'Ovidi, però sobretot això, sobretot declaracions que he anat recollint de l'arxiu de TV3, sobretot, i en part també algun text inèdit de l'Ovidi no conegut, que forma part de l'Arxiu Politècnic de la Universitat de València, que és el fons que ell va llegar al seu amic Antoni Miró, no? On hi ha molts manuscrits de l'Ovidi que no s'han publicat, textos diversos, narracions, poemes... Vaja, un material inèdit que és desconegut, no? Llavors, utilitzant tot aquest material, doncs, el que he fet ha sigut senzillament donar-li una forma dramàtica, i per tant tenim a l'Ovidi en primera persona, encarnat per en Jordi Bosch, que...
Perquè tot, perdona Jordi, perquè vols dir que tots aquests textos, totes aquestes declaracions, tot això, serà en Jordi Bosch el que farà d'Ovidi, diguéssim.
Exactament, exactament. O sigui, en Jordi Bosch, en Jordi Bosch, en la pell de l'Ovidi, ens convoca des del barranc del Cint. El barranc del Cint és un barranc que hi ha molt a prop del Coll.
Del Coll, sí.
Que és on l'Ovidi va deixar dit que volia que fossin esparcides les seves cendres, no? I, per tant, jo faig una mica aquesta petita ficció que l'Ovidi des del barranc del Cint, allà se sent tot, sent tot aquest rebombori que ha provocat els 20 anys de la seva mort, i aleshores, bueno, ella ens explica una mica en primera persona qui és, què va fer i la vigència de la seva persona i de la seva obra, no?
Perquè aquí tu ho presentes amb en Jordi Bosch, com dèiem, com a actor, i Lisand Rubio, que en aquest cas, què farà? Serà per a peces?
Rubio, sí, Lisand Rubio és un guitarrista excel·lent que ha fet un arranjament expressament per aquest espectacle de diversos temes de l'Ovidi Montllor.
Sí, fa llavors, com un mix de cançons de l'Ovidi.
Sí, aquestes cançons estan espigolades al llarg del monòleg, algunes només en clau instrumental i en d'altres casos... Doncs, sentint la part instrumental i en Jordi Bosch que recitarà la lletra de la cançó, diguem-ne.
Mm. Ja. I com va sorgir aquesta idea? Com va partir? Perquè tu, m'imagino que en un moment determinat, com moltíssima gent d'aquest país, seguíem a l'Ovidi Montllor com una de les figures capdals de la nova cançó.
Mm. Bé, aquesta idea, de fet, va ser una proposta directament de la Biblioteca Gabriel Ferreter i del Gerald Fanon de l'Auditori. Uh-huh. I una mica me la van fer a mi perquè jo havia treballat, vaig dirigir un documental sobre Ovidi Montllor que es va estrenar el passat 10 de març a TV3, que porta per títol Ovidi per Ovidi. I aleshores estava, diguem-ne, que estava imbuït d'Ovidi.
Clar.
I, bueno, va ser aprofitar una mica la vinentesa, no?, per donar-li també una forma dramàtica. No és que sigui el documental portat a escena, però sí que hi ha alguns punts de contacte, sobretot per això, perquè he volgut ser respectuós amb les paraules de l'Ovidi, no? Tenim present que l'Ovidi, així com amb les seves cançons, era molt, molt incisiu, també molt tendre, no tenia aquesta barreja de mala llet i tendresa.
Sí.
Amb les seves declaracions, amb allò que explicava les entrevistes, era més aviat lacònic. No era un home que s'expliqués molt, era un home bastant introvertit, I per tant tampoc no ha estat fàcil en les entrevistes que li feien, que solien parlar de coses molt circumstancials, d'una cosa que estrenava, d'una cosa que presentava, doncs poder treure unes frases d'aquelles que són més una filosofia de vida, no?, que és el que m'interessava extreure per poder-li oferir directament a l'espectador.
Potser hi ha un personatge d'una pel·lícula, la pel·lícula Furtivo, és de José Luis Borau, que precisament el personatge que fa l'Ovidi és bastant similar, és un home molt poques paraules, que quasi no transmet emocions, però que en canvi sí, no transmet, vull dir, de forma extrovertida, no?, però en canvi sí que transmet emocions totalment.
Sí, amb una riquesa interior potent. Ell es queixava una mica d'això, perquè és que s'enqueixava, ell deia, és que jo, després de Furtivos, com que va ser un èxit important,
clar,
en aquell moment,
doncs,
tots els papers que m'oferien en cinema eren el perfil d'aquest noi de poble primitiu, introvertit,
clar,
i amb un volcà a dintre, no? Llavors ell es queixava una mica d'això. Però sí que és veritat que ell tenia aquest tarannà bastant, no? És una persona molt respectuosa, més aviat seriosa, més aviat callada,
sí,
amb molta força interior, però que quan pujava a l'escenari, diguem-ne, treia tota aquesta força de dins i no s'encallava ni una, fins al punt que podia arribar a resultar incòmode.
Per segons qui, una certa agressivitat. Per
sí,
segons qui, per segons
qui. Amb l'agressivitat de l'art, que sempre és una agressivitat. No? Podia resultar incòmode per alguns, sobretot a partir de... Ell em parla una miqueta, però d'una forma com molt respectuosa i molt prudent. A partir de l'avinguda de la democràcia, no? Va semblar que s'havia de... que la nova cançó ja havia prestat els serveis que havia de prestar, diguem-ne, i que, per tant, allò ja havia de quedar enrere i s'havia de donar pas a un altre tipus de música en català, etc. Llavors, allà van sobreviure uns pocs i ell ho diu en alguna de les seves cançons, no? Ho diu, jo no vaig voler ser un llepa, que amb això no vol dir que sobrevisquessin fossin llepes, eh? Però algun sí, algun, per descomptat, ho va ser-ho.
A tot el Rams passa el mateix, Jordi?
Ell va dir, diu, jo no vull ser un llepa, jo dic les coses que penso. Ell va rebutjar la creu de Sant Jordi, que suposo que li van oferir per tapar-li la boca. És a dir, que va ser un personatge incòmode per aquell nou estament polític que s'havia format en l'avinguda de la democràcia, i ell es va revoltar contra aquesta defenestració de la nova cançó, diguem-ne.
I amb en Jordi Bosch com ho heu treballat?
Bàsicament és ell farà una proposta de lectura dramatitzada. Aquest és una mica el format que treballarem.
Ja. I el Lijan, com deies, anirà fent intervencions amb guitarra, sol, per una banda, i per altra banda acompanyant doncs, el recitat de les lletres.
És una peça menuda, emocionant. Jo crec que és una peça menuda, emocionant, una peça que, sobretot que tens la possibilitat de sentir l'Ovidi en primera persona, i això el Jordi ho traslladarà d'una forma també, no?, emocionant, rodona, no?, molt fidel a l'esperit de l'Ovidi. I també de descobrir un Ovidi que desconeixem, perquè, per exemple, un dels textos que estan inclosos a la dramaturgia és part d'un relat eròtic que ell va escriure quan era jove, no? Un relat eròtic i molt gamberro, per cert, no? Llavors, és aquest Ovidi que la gent no coneix i que en aquesta ocasió doncs, tindrem ocasió de sentir-lo, no?
Molt bé, doncs escolta'm, tenia moltes ganes de veure aquesta representació, aquest espectacle, i això convoquem a tothom el dilluns dia 6 a les 8 del capvespre a la Biblioteca Central a veure aquest Ovidi Montlló en primera persona.
Directament des del barranc del Cint.
Eh? Exactament. Gràcies, Jordi, i ens veurem.
Adéu. A reveure, adéu.
Perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra, densa per aquesta samarreta. No he pogut sortir al carrer ni treballar al meu ofici, ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia, jo treballava amb la cordella. I dintre de tots els mals, sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pots un altre amb les meves circumstàncies, ja hagués canviat de samarreta, però jo que m'hi trobo molt bé amb ell, perquè abriga, me l'estimo i li prego que no se me fa sa vella.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Me'n vaig a comprar. la cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que no te cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morena.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat. Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, senyor Eduard, després de tants actes de festa major estic baldada, perquè aquesta setmana ha sigut una cosa, bueno, mega intensa.
No m'estranya, no m'estranya gens, ja ho he dit, i a més... És veritat això que deia jo, del massa soroll?
Escolti, però vol dir que no ho fan. Totals. Clar, però jo penso, jo estic d'acord amb vostè, però potser ho fan perquè ho sentis tot, des de l'estació que puguis sentir el que fan al monestir.
Que hi havia una baralla de galls, que en diuen, que la feien al costat del cap, pobres, si hi havia allà visitant-se.
Si hi havia algú d'urgència.
Doncs que se sentia, jo diria que Rubí arribava.
Ai, senyor, no, ja té raó. Jo vaig passar pel monestir, que vaig anar a treure diners al caixer, allà al costat del Mesón, i estàvem fent les proves de so, i escolti, en sec, dic, què és aquest rebombori que sento els budells? I eren les proves de so que em movien tota la budellada.
Exacte.
Perquè, escolti, allò era una vibració que no es podia aguantar. Ja li dono la raó, ja. Ai, senyor. Bueno, escolti, tinc uns nervis a sobre que no me'ls puc aguantar.
Per què?
Ahir vaig anar amb un càsting.
Ei,
vaig fent càstings.
Però per anar on?
Ui, cosa grossa, senyor Eduard.
Una pel·lícula?
Ja ho avançaré. No. Teatre.
Musical?
Però... No ho sé encara. Jo vaig fer el càsting, no sé per què és. És igual.
Però això és complicat, no?
Sap què passa? Vostè ja sap que la paraula càsting és fàcil saber d'on ve.
Sí,
de càsting.
És veritat.
Que sí, però no... Però contràriament al que es pensa molta gent, no és un càstig que té l'actor per posar-se, examinar-se davant d'un tribunal. No, moltes vegades és el càstig que rep aquest mateix tribunal, perquè, escolti, hi ha gent que són molt plastes quan van a fer els càstings, que sí? Jo he fet unes quantes indagacions sobre el curiós món del càsting. Per exemple, el pitjor que li pot passar a un actor és que el qui fa el càsting sigui més dolent que el propi actor.
Que és bastant habitual.
Ara, perquè ja ho sap, senyor Eduard, que la major part de gent que són directors de càsting són exactors. I dius, però què fa un exactor fent director de càsting? Clar, perquè no li ha anat bé, no han triomfat i s'han dedicat a això dels càstings. I llavors què passa? Que clar, ja tenim al davant la bèstia més temible que es pot trobar qualsevol artista en una prova de càsting. Que el que t'ha agafat sigui un actor frustrat. Un actor, un cantant, el que sigui. Això és el pitjor de lo pitjor, perquè com més veu fas, més malament se senten ells. Sap què vull dir? I llavors no t'agafen.
I cau la lletra, cau una lletra. Perquè quan és de càsting, cau la lletra N.
Càstig, exacte.
Ara,
i aquí comença. O sigui que jo dic, abans he fet unes recomanacions, abans d'anar a un càsting, què hem de fer? Saber qui ens el farà, Perquè si és això un exactor o exactriu o excantant, doncs ho hem de fer com més malament millor, perquè així pensen que ens poden ajudar i ens tindran més simpatia, senyor Eduard. Després pot ser que sigui un tècnic, un director tècnic d'aquests, doncs un realitzador, un d'aquests que només miren Per exemple, això passa molt en temes d'audiovisuals, de cinema, que ells l'únic que volen és una cara maca.
Dona bé,
ara, ja dona càmera, bé. La càmera l'estima.
Sí, exactament, l'estima la càmera.
Sí, hi ha uns trucos perquè t'estimi la càmera. Per exemple, una cosa que he descobert és que has de portar l'entrecejo molt ben depilat. No, com més ample sigui, més es veu que la mirada guanya profunditat, sap? O després molt maquillatge, les dents, hi ha molts actors que es canvien les dents últimament. Després també pot passar que sigui el mateix director de l'espectacle que fa el càsting. En aquest cas, hem d'anar al gra i preguntar-li sense embuts l'adreça de casa seva per enviar-li 12 ampolles de cava. Eh que sí?
Clar.
Clar, i anar per feina.
Però hi ha algú que ja ho pregunta per l'inversa, eh?
Ah, què vol dir l'inversa?
El director pregunta i diu...
Sí.
No sé si m'entén.
Bueno, passar pel tubo, vol dir, això sí. Però encara això passa, també, això.
També. Jo penso que encara passa i pot passar també el director i actor.
Ui, tant, ara aquí hi ha de tot, carn, peix i el que convingui.
Exactament.
Sí. Bueno, els de teatre són diferents perquè posen dalt l'escenari i el director està amb 4 o 5 acòlitos d'aquells que li fan la ola i tu estàs allà a l'escenari i vas mirant i no veus res perquè els llums t'enlluernen, que sí? Llavors et diuen, ara provi això, ara provi allò, i penses, ja està, ja m'agafen, perquè em fan fer coses, però no, tot això és una trampa. De vegades et diuen, que li van bé les dates de rodatge, i dius, ja està, ja m'agafen, no, i després diuen, ja et trucarem. I aquesta frase, pues, és una manera amable de dir-te, dedica't pues, a vendre pollastres, perquè no ens interesses. Una manera de fina de dir-te...
O anar a càstings, o anar a altres càstings, clar.
Exacte. Jo, miri, després hi ha el de publicitat, que aquests són els pitjors càstings. Normalment els fa una dona amb ulleres de pasta. Sempre van, totes modernes, i tenen algun ajudant d'aquells de barba, que ara es porten les barbes. I escolta, aquests sembla que facin, no ho sé, que hagin de fer, que, per exemple, et fan dir una frase, per exemple, et fan dir, les manxes del vàter queden incrustades per setmanes, ni rascando con la uña se van. I ells, escolta, fan dir-t'ho d'una manera com si allò fos un sonet de Shakespeare.
Clar.
Oi que sí? Penses que vol dir que cal, per publicitat, cal tanta mandanga? Jo crec que no. Miri, hi ha molts actors que han passat per molts càstings, i moltes feines prèvies, perquè sí. Per exemple, el Sean Connery, ja ho sap que va ser camionero, i va ser polidor de caixes de morts, també, veu. N'hi ha molts que s'han dedicat a la peluqueria, també, però després, sense fer cap càsting, un dia els van veure i els van agafar.
Clar.
Això també passa. Jo aquest dia, senyor Eduard, ja per acabar, vaig molt atrafegada, perquè aquests de Girona, del Juego de Tronos,
sí.
Aquests em van molt al darrere per fer de directora de càsting allà a Girona. Sap què vull dir? I escolti, el meu telèfon treu fum, eh?
I tant.
Ja no puc més. Es veu que el protagonista, sí, aquell noi tan guapo, sí, de cabells llargs,
sí.
El John Nieve,
sí, jo no l'he vist, el Juego de Tronos.
Jo tampoc, jo tampoc,
no,
però aquest noi sí que l'he vist.
Però m'arriba molta notícia, sí.
El noi sí que m'hi ha fixat, perquè està de bon ver. Doncs aquest noi...
Diria una cosa, eh?
Digui.
Tinc entès inclús que l'alcalde de Girona vol sortir d'extra, eh?
Ai, senyor, doncs miri, potser el posaran allà de mendigo
ja
o alguna cosa
ja
així,
eh?
Ja vol dir que ja estarà disposat a fer segons
ja
què.
Ja li farà de tot.
Ah, doncs miri, doncs escolti, es veu que volen que jo pentini els 3.000 figurants aquests que han de fer de Pueblo Llano. I jo ja vaig dir, jo, a veure, pentinar 3.000 caps i a sobre d'aquells de l'edat mitjana que no es rentaven els cabells, ni parlar-ne. I escolti, ara m'he d'amagar perquè m'estan buscant constantment. Ja he dit que truquin al Llongueres, que els hi faci ell, que ell ja porta els cabells una mica com l'edat mitjana.
Però pobre, no podran 3.000, eh?
Bueno, però ell té un equip de gent, home.
Ah, això sí.
Un
això
equip
sí.
Molt gran. Bueno, doncs escolti, encara estic a l'expectativa a veure què passarà.
Bueno, que si va contracten els de Juego de Tronos, a veure, sapiguem-ho, perquè jo haig de saber si continuem programa la temporada vinent o no.
Escolti, sap què he pensat? I si ho ve vostè, també.
Aquí Juego de Tronos.
Allà fa Juego de Tronos.
No hi trobaràs pas, a mi Juego de Tronos.
Bueno, ja ho sé que costa trobar els figurants, però escolti, potser ens donen un paper important.
Allà en un racó sense moure'ns.
Allà, sí.
Ah, bueno,
miri,
potser sí.
14 hores de rodatge, 50 euros, què li sembla?
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, doncs miri, cues que es maten per entrar.
I tant.
Bueno, en fi, és el món de l'art, ja se sap.
Ja ho veurem. A veure com sortirà tot això.
A veure, a veure.
Vinga.
Adéu.
La música que estem sentint és de Rossini, de l'òpera Rita, òpera bufa, que precisament el propi Rossini no va poder veure estrenar, perquè la van estrenar després d'uns anys de que ell ens deixés. Però Rita torna a Sant Cugat, després també de bastants anys, i ens la porta òpera de cambra de Sant Cugat, i tenim amb nosaltres a la presidenta, a la directora, soprano, Mariona Benet, benvinguda.
Hola, bon dia, bona tarda.
I ganes de que ens expliquis una mica com ha sorgit altra vegada. Això es va fer
l'any 94.
94.
Per estrenar al Teatre Auditori. Bueno, es van fer diverses coses.
Vàries coses, sí.
Una d'elles va ser aquesta, amb la llavors orquestra de cambra de Sant Cugat.
Exacte.
Que dirigia el Josep Ferrer, cantava jo, cantava l'Enric Serra i el Joan Cabero. I dirigia l'escena Joan Anton Sánchez, igual que ara, també ens ho fa ell.
O sigui, l'únic que, diguéssim, amb el repertori, amb el grup actual, sí, seria en Cabero, que per comptes de ser en Cabero...
És el Jordi Casanova.
Jordi Casanova.
I en comptes de l'Enric Serra és el Josep Ferrer. Baix, no baix. Josep Ferrer, director.
Director.
Clar, de Josep Ferrer se n'hi haurà de molts, però en tot cas... Josep Ferrer baix, Jordi Casanova tenor, Mariona Benet soprano.
Tenim aquí una obra que, com passa sovint, o en alguns casos, di Rossini, doncs llavors es considera, pues, això, una obra alegre, divertida, etc.
No sempre, clar.
Però, no sempre, però vull dir que més aviat doncs, això ho comentàvem amb el David Alegret fa pocs dies, i deia la diferència o la dificultat que té en molts casos precisament cantar Rossini, tot i que sembla que no sigui que sigui fàcil.
Que va, que va.
Quina és la vostra experiència, la teva experiència en aquest cas?
Mira, ara que portem tota aquesta setmana passada i aquests dies d'aquesta setmana assajant cada dia, gairebé, bueno, sí, cada dia, aquesta òpera és curta i sort que és curta, perquè és superintensa. Tota l'estona estem cantant, si no, bueno, hi ha tres duos, tres àries i un trio. Vol dir que sempre hi ha algun que va empalmant, sempre, no? Comences una ària, un duo, una altra ària, una altra duo, vas fent. i totes les àrees i els duos tots són intensos, hi ha moviment, hi ha, passen coses, la música és, i també tot és apassionant, diguéssim, no? De tant en tant, també el cine ens permet algun moment de relax, de tallar una miqueta l'acció, perquè també si no el públic no tindreu temps. Finalment, la farem en italià, que vam comentar amb tu fa dies.
Sí.
La farem en italià i ens ho estem passant molt bé fent-ho en italià.
Perquè la primera versió va ser en francès.
La vam fer en català.
No, però la primera versió va ser en francès, perquè va estrenar a París.
Exacte.
I després va fer la versió en italià.
Italiana.
I vosaltres aquí ho havíeu
fet. La vam fer en català en el seu moment. Ens va semblar que estava perfecta i ens ho va fer en Gustavo Arill, que va fer una traducció molt bona. I llavors ja et vaig comentar això del tema aquest, de la violència i això. Després ho he estat fent en italià i ens ho passem pipa, de veritat que us ho dic. Ho parlem en italià també, però s'entén tot perquè l'italià...
És relativament fàcil.
És fàcil, tampoc estem parlant molta estona, ho estem explicant molt bé tot, jo crec que ningú es perdrà res de l'argument, en tot cas potser una paraula, però...
Perquè diguem...
No passarà res.
Es tracta de dir... Un matrimoni que regenten un...
Una fonda, que és la fonda Rita. Bueno, de fet, és la Rita.
Però, la Rita. Però aquest matrimoni, de fet, diguéssim, no podria existir, perquè el marit anterior, que teòricament diuen
és
que està mort, apareix.
Clar, la Rita, bé que s'ho pensa que és mort, eh? Per tant, mentretant, doncs, se n'ha trobat un altre que li fa la feina també de la fonda i ell el tracta tan bé i malament com pot, depèn de l'estona que li convé, està claríssim, no? I després apareix un dia, un bon dia apareix allà sense que ningú s'ho esperi, el marit que semblava que era mort, que ell també es pensava que la Rita era morta, per tant, la trobada és espectacular. I bé, el Gasparo no se la vol, no es vol quedar perquè té un altre canadès que l'espera al Canadà. El Beppe, com que la Rita no de tant tant li fot una plantofada, diu, home, doncs escolta, ja que has vingut tu, doncs és que queda't tu. I el duo que fan els dos homes és per no perdre-se'l, eh? Perquè es juguen la Rita, se la juguen. Doncs qui guanyi se la queda i qui perdi se'n va, no? I tots volen perdre.
Aquí hi ha una això que comentaves, has dit, per sobre,
sí.
El fet aquest de certa violència domèstica, sí. En diuen avui violència domèstica, que en, sí. en aquell moment tenia unes característiques totalment diferents i des del punt de vista social.
Sí.
Ara, clar, aquest és un joc còmic que si analitzéssim moltes de les òperes i moltes de les obres de teatre, des de Shakespeare fins a Calderón i anéssim passant, veuríem que això està.
Això està aquí. De totes formes, també hem tret les frases més dures, perquè hi havia unes frases massa dures, ni per dir-les en italià, diguéssim, no? Perquè el Gasparo, nosaltres l'hem fet, no l'hem posat a l'època que era, justament per això. I el Joan Anton Sánchez ho hem col·locat una miqueta a l'època mafiosa italiana, diguéssim, dels anys 40. Per tant, el Gasparo era un senyor que va amb pistola i que és un senyor ja d'entrada violent. Llavors aquest paper ja li va bé. Ja li va bé. Passa que ell diu unes frases que ens les hem estalviat.
Que tampoc trenqueu absolutament.
No es perd res, perquè era com per... com es diu ara, per amplificar el tema aquest que, per favor, a les dones se les ha de pagar sempre perquè és el que s'ha de fer i ja està, no? Llavors això ja ens ho hem estalviat, perquè realment tampoc no calia dir-ho i no perdem res. I després també hem fet una mica el gir de que sembla que al BP ja li sembla bé que l'altre li ensenyi a pagar la dona i l'altre no li sembla bé. I decideix que no li sembla bé i que la Rita ja se l'estima i al final es queda amb la Rita i de fet s'acaba bé. El Gasparo se'n va, el Beppe es queda i la Rita contenta i ja està. I la música és preciosa, ara que estem assajant aquests dies, el director d'escena que està allà escoltant diu que és que cada dia m'agrada més, és que és veritat, la música és maca, de veritat. Esgotadora també, allò que deies del Rossini, que deia el David Alegret, és esgotadora. Hem de aprendre a anar rebaixant situacions perquè si no la situació et porta i bueno, al final...
I a més a més, habitualment el Rossini va creixent, o sigui,
va creixent
i clar, et demana precisament això per donar tota la mida.
Cada dia diem, bueno, una cosa que cantem tant, vull dir, marquem l'escena i tal, és impossible, comencem que no cantem i acabem que ho estem cantant tot i dius, bueno, doncs ja està bé, també és el que hem de fer, però realment l'escena també ens fa córrer molt amunt i avall a Joan Anton, que això li agrada molt i queda molt bonic, segur.
En Daniel García està al piano, el Dani està al piano,
el director,
fa la direcció musical.
Sort d'ell, perquè totes les coses que aquestes, que els detallets que falten de la música, doncs... I tindrem un violinista, que això no ho hem pogut posar en el, en el programa. Sí, perquè el Dani ho volia de principi, però abans de fer el programa no teníem encara el nom de la persona, perquè el que havia de ser no va ser. I ara tenim un nano jove que es diu Alejandro i no, em sap molt greu no saber el cognom ara mateix. És un noi jove que toca a la Onca. I bé, que quedarà molt bonic perquè omple una miqueta i el violí dona molta, molta vida a tota la música. I de fet és això. I una altra cosa que no hem pogut posar és que necessitàvem uns personatges de trets o vestuari i això. I ens han vingut dos ballarins de l'Esbart.
Ah,
que són el Roger Cosidó i la Marta Barceló,
molt bé.
Que ells més o menys es volen dedicar a això, estudien maquillatge, la Marta el del vestuari també ho domina molt, i ho estan fent ells i també ells estan contents i nosaltres també.
O sigui, perquè formaran volen... part, diguéssim, dels que estan, que estan a la fonda, els que estan...
No, ells estan fent la feina d'ajudant de producció i de...
Ah, no sortiran.
No sortiran. És una llàstima perquè si haguéssim tingut temps potser els haguéssim fet sortir, però no. Quan ho vam decidir ens van dir, vale, nosaltres sí que ho volem fer, doncs...
Perquè hi ha un personatge que només parla l'obra original, sí, perquè només tipus de contacte que tampoc és imprescindible.
Sí, és un personatge mut o a vegades diu quatre coses. No hi és. La fonda estarà buida. Serem nosaltres tres i prou. De fet, el claustre tampoc ja quedarà ple.
No.
Hi haurà tres tauletes posades amb cadires i tot l'atrezzo que necessitem, doncs se'n cuiden ells dos, la Marta i el Roger, i ho estan fent molt bé. I no sé, nosaltres estem encantats, estem molt cansats. Aquesta setmana de calor ens està matant a tots.
Clar.
I així amb tota aquesta energia que estem gastant aquí de cantar i ballar.
No, i a més hi ha aquesta idea de que és a la nit, que això afavoreix bastant, doncs...
Esperem que sí.
Però, tot i amb això, aquests dies últims, i sembla que la cosa continuarà, bueno, la temperatura està indicada,
bueno,
que serà
doncs
alta. Bueno,
doncs acompanyarà a venir el claustre.
No, exacte, i pot estar molt bé per això. I a, sí, més a més, com dèiem, és una obra que té unes qualitats musicals extraordinàries. Quan tu penses... en Rossini, en aquell programa que és molt interessant, que es diu Opera Data, per mirar, doncs, sí, està el número 13 dels compositors que representa, evidentment, amb l'Isir d'Amore, que seria el més conegut de...
L'Isir d'Amore no és de Rossini.
Ai, perdona,
Donizetti. El que està parlant de Donizetti. Ai, perdó. Clar, és que tot el que fem de Rossini no és Donizetti.
Donizetti. T'he entrat jo.
Sí, he passat. Ara m'està dient que l'Isir d'Amore és de Rossini. Clar, no pot ser.
I que està, en fi, en un nivell que representa moltíssim i actualment segueix funcionant molt.
Tothom
bé.
Tothom ha sentit òperes Donizetti, segur, encara que no ho sàpiga.
Sí. A més, una obra llarguíssima, una obra de 160 o 170 obres, una cosa brutal.
Sí. Va treballar molt.
I és veritat. Jo el que també volia preguntar-te és, una vegada ara heu tornat a... Esteu tornant a... Quina diferència tu personalment,
sí,
penses en, quan vas presentar
quan ho vam fer llavors,
aquella vegada amb ara? Tu, com t'ho sents?
Home, pensa que tenim 25 anys més, 24 i mig, vaja. No té res a veure. Clar, jo només puc parlar del meu personatge perquè els altres dos no hi són, però, clar, la Rita és un personatge que, a més, el Joan Anton me l'ha dibuixat molt bé perquè l'acabis d'entendre, però és una senyora que s'ha fet a si mateixa, ella sola es va quedar viuda, figura, perquè el marit se'n va anar, figura que es va ofegar amb un naufragi, se li va cremar la casa, ha hagut de tornar a començar... És una senyora feta a si mateixa, d'un poble italià, una senyora que encara està de bon veure, ja és una miqueta grandeta, però no tant, domina la situació... I ha de tenir un caràcter dur, però a la vegada, quan vol ser sensual amb el seu marit, també ha de trobar aquestes dues bandes, no? Que quan se li posa malament li fot una plantofada, però també té ganes d'aquesta cosa sensual. I llavors jugar amb això és molt divertit, també s'ha de trobar el punt, i no sempre de llonces, però bé. I els altres dos, clar, el personatge del Beppe ha de semblar tontet, però tampoc tant, perquè... sense passar-se, no? Llavors tot això és treballar personatge. i el personatge del Gasparo, que és el mafiós, el Josep Ferrer, realment hi ha moments que fa por.
A mi fa por. Ha de fer.
A mi em fa por. A més, té una bobota que en un moment que em fa un crit i és que em faig un salt de veritat, perquè realment m'espanta.
És el que es tracta, en definitiva.
No, vull dir que estem intentant dibuixar els personatges al màxim de creïbles, i tot i que estem cantant i hem de fer tot el que s'ha de fer de la música, jo crec que, bueno, si més no, jo espero que us ho passeu bé, que si surt més bé tot alguna cosa no tan bé, espero que no passi, però...
Esperem que sí, que funcioni molt bé, esperem que la temperatura sigui bona.
Ens acompanyi,
exactament, que d'aquí fins al dissabte a les 10 de la nit que es farà el claustre, la cosa l'aneu preparant...
Demà fem l'assaig general, mira.
Exacte. I sí, que tingui molt èxit i ens veurem allà.
Ai, que bé, moltes gràcies.
Per tant, que hi hagi sort. Gràcies. I fins dissabte. Estem escoltant una mica de l'obra que es veurà el dissabte al claustre del monestir, que comentàvem amb la soprano Mariona Benet, aquesta Rita de Gaetano Donizetti, que jo he començat dient Rossini, però m'ha barrejat el Rossini amb el Donizetti perquè eren de la mateixa època. Però no, és Gaetano Donizetti, i aquesta obra és una òpera bufa, una òpera que pretén ser divertida i que segur que estarà molt ben representada. Però és que aquesta setmana, l'agenda d'aquesta setmana és bastant plena, està bastant plena. Avui mateix, avui dijous, dia 2, a les 10, començarà les lectures de la fresca d'enguany, aquesta 11a temporada, amb una companyia de canons de Sant Cugat, Parking Shakespeare, una companyia convidada dels Amics de Pedra i Sang, dirigida per Israel Solà, i que ens farà, com vam comentar en el programa de la setmana passada, al principi d'aquest monogràfic de Shakespeare, dedicat a Shakespeare, amb molt soroll per res, una obra, una comèdia divertida, molt àgil, molt brillant, de l'autor anglès. Després tenim el divendres, demà, una nit de màgia a Mirasol amb el mago Isaac, i presenta un programa que es diu Imperfecte, on hi ha sobretot la màgia de, diguéssim, de curta distància. Això pot ser molt interessant. A les nits d'estiu a Torreblanca, el divendres també, dia 3, a les quarts de 9 de la nit, tenim un espectacle que es diu Malabarista de Paraules, i que està fet per en Roger Casadellà, a la terrassa del casal de Torreblanca. Aquest malabarista de paraules ens llegirà alguns dels seus malabars en el cas de paraules, i ens explicarà les seves activitats per convertir el metro en un bon lloc de trobada. Això es fa, com dic, a Torreblanca el divendres, demà divendres, a quarts de 9. També el mateix divendres al claustre tindrem Deleitables, nova música antiga, Les hipèrboles de l'orquestra barroca, amb direcció de Xavier Blanc, que és un col·laborador habitual d'aquesta casa, i que amb una orquestra de cambra ens farà música antiga, ens transportarà fins al barroc, amb autors com Vivaldi, Telemann, Sammartini i Gregori. Un repertori triat per repartir, per veure aquest contrast i aquesta exageració que en molts casos té la música barroca, però que té una gran qualitat. Per aquí sota estem sentint a Telemann, i per tant estem fent una mica de suport amb aquest tipus de concert. Està molt recomanat perquè és un grup de gent molt bona, que segur que amb en Xavier Blanc al front faran unes coses que tenen molt interès. I el dissabte, dia 4 de juliol, a les 10, el que comentàvem fins ara, amb la seva intèrpret principal, Maria de Benet, òpera de cambra de Sant Cugat, presenta Rita, de Gaetano Donizetti, amb la mateixa Maria de Benet com a Rita, en Jordi Casanova com a Beppe, en Josep Ferrer com a Gasparo, en Joan Anton Sánchez, de director d'escena, i en Daniel Garcia, amb direcció musical i piano. Ens ha comentat la Maria que també hi havia un violinista, que no recordava el nom, però que serà també interpretant aquesta òpera en directe, que pot ser molt interessant i molt divertida. I finalment, dic que el dilluns, també com començàvem a explicar en el principi d'aquest programa, a la Biblioteca Central tindrem aquests Des del barranc del Cint, Ovidi Montllor en primera persona, amb en Jordi Bosch, actor, l'Isan Rubio, músic, guitarra, amb direcció del Jordi Lara i el propi Jordi Bosch, que parteix d'una idea i dramatúrgia d'en Jordi Lara, del que ja ens ha explicat diverses coses a partir d'aquest homenatge que es vol fer també a Ovidi Montllor, que fa 20 anys ens va deixar. I fins aquí una agenda llarga, una agenda interessant, una agenda que permet poder disfrutar de moltes coses diferents, i que esperem que totes elles estiguin plenes, i que esperem també que totes elles la calor ens hagi deixat una mica, a la nit sobretot, per poder estar tranquils. I jo us deixo amb la música de Telemann, que anirà sonant fins a acabar aquest programa, i esperant que la setmana que ve, el dijous, estiguem aquí altra vegada amb molta comèdia. La revista de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Adeu!
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.